amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Fa uns dies, l'Associació Catalana de Ràdio, és a dir, la patronal de la ràdio privada, va fer arribar una petició formal a la Generalitat de Catalunya demanant el tancament de Comràdio, entre d'altres mesures, perquè, segons ells, la seva feina ja la poden fer altres emissores. A més, demanen que es limiti la presència d'emissores municipals, una petició a la qual es barregen criteris professionals, econòmics i polítics, i que coincideix amb una sentència que ha sortit aquesta setmana i que posa en entredit una vintena de les freqüències de Comràdio. Sentència que respon precisament a una denúncia interposada per la mateixa patronal. El debat sobre els mitjans públics, el seu finançament o la seva regulació sempre està viu, sobretot en període preelectoral, però el que no es pot permetre és que es qüestioni la seva existència. I adherint-nos al manifest en defensa de les emissores públiques, iniciem l'info d'avui. Passem ara a conèixer quines han estat les notícies destacades d'aquesta setmana a Ripollet amb la nostra companya Laia Prats. Titulars. Els partits locals enllesteixen les seves llistes electorals per als comicis del proper 22 de maig. En sabrem els detalls. Ens acompanyarà a l'estudi Anicet Labodrama, un grup de música comandat per Benja Villegas, un ripolletenc que dimecres presenta els seus primers temes a Barcelona. Conversarem també amb amics del teatre que aquest cap de setmana posen sobre l'escenari del centre parroquial l'obra Actrius. Coneixerem també el contingut de la conferència que va tenir lloc el passat dimarts sobre trastorns mentals en el marc de l'exposició Silencis Forçats, que es pot veure al Centre Cultural. I us proposarem participar a la 24a caminada Ripollet-Montserrat, que tindrà lloc aquest cap de setmana. Els esports i la previsió del temps posaran el punt i final a l'info d'avui. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Des del passat dilluns i fins a l'11 d'abril estaran exposades al públic les llistes del cens electoral de cara a les properes eleccions municipals del 22 de maig. L'objectiu és que les persones interessades les consultin a efecte de presentar reclamacions i poder votar sense problemes. El cens es pot consultar de forma presencial i online.
Així, d'una banda, el cens resta exposat a l'oficina d'atenció al ciutadà al carrer de Balmes 2 i es pot consultar de dilluns a dijous de 8 a 7 de la tarda i els divendres de 8 a 2. D'altra banda, també es pot consultar a través de l'apartat Consulta del cens electoral de la web municipal ripollet.com. Aquí, introduint les dades personals, s'indica el col·legi electoral, el districte censal i la mesa on correspon votar.
El passat dissabte 2 d'abril, el pati de l'escola en Cercle B va acollir un dinar organitzat per l'agrupació del PSC de Ripollet i adreçat als seus militants i simpatitzants. L'acte va comptar amb uns 250 assistents que van gaudir d'una paella, segons una nota de premsa del partit, van compartir i intercanviar opinions en un ambient festiu.
El candidat a l'alcaldia, Juan Parralejo, i la primera secretària de l'agrupació local, Rosa Martín, van aprofitar l'acte per agrair als militants i simpatitzants les nombroses mostres de suport rebudes. Parralejo i Martín van mencionar molt especialment les més de 80 persones que faran d'interventors i apoderats en els propers comicis del 22 de maig. Així, el PSC de Ripollet tindrà una vegada més representació en totes i cadascuna de les meses electorals. Juan Parralejo va destacar que aquest tipus d'actes els reforcen i motiven per afrontar amb il·lusió les activitats pròpies de la propera campanya electoral.
D'altra banda, recordar que aquest diumenge la secció local del PSC farà una presentació de la seva candidatura. Serà un acte al Teatre Auditori a les 12 del migdia. Seguim a més política. La secció local de Convergència i Unió a Ripollet va dur a terme el passat dilluns 4 d'abril la presentació dels membres de la seva llista per a les properes eleccions el 22 de maig. Encapçalada per Xavier Peñarando, destaca sobretot la presència de noves i joves incorporacions.
A l'acte, Peñarando va voler donar més importància al grup que no pas a l'ordre de la llista, motiu pel qual va presentar els seus membres per ordre alfabètic.
Avui presentarem d'aquí, perquè l'important és d'aquí. Avui també és el moment d'agrair d'aquelles persones que han fet renúncies, perquè com us deia, molts dels que van en aquesta llista podien anar de número 1, però només hi cap un de número 1, només hi cap un de número 2, i hi ha hagut molts que han hagut de passar a llocs on.
L'alcalde Pla únicament va donar a conèixer la continuïtat de Joan Fandós i Gemma Edo com a número 2 i 3 de la llista.
Sense l'ajuda d'en Joan Fandós i de Gemma Edo en el grup municipal no hagués estat possible. És per això que jo quan vaig acceptar novament encapçalar la llista, vaig marcar i vaig demanar que en Joan i la Gemma continuessin com a número 2 i com a número 3 perquè s'ho mereixien.
L'acte va comptar amb la presència del secretari general de Comunicació, Jordi Cuminal, que va animar els assistents a parlar amb els veïns per aconseguir un major suport als convergents.
<t---- <t------ El Compromís per Ripollet ha mostrat en una nota de premsa la seva satisfacció davant l'anunci que l'alcalde de Ripollet va fer durant el passat ple sobre la possibilitat de rescissió del contracte amb l'empresa Sergesa per a la construcció i gestió de la residència per a la gent gran.
El grup de l'oposició reitera la seva postura d'aconseguir una residència de construcció i gestió totalment públiques. Durant el passat ple, el regidor del COP Compromís per Ripollet, Jordi Martínez, realitzava aquesta consulta en el torn de precs i preguntes.
En el qual s'insta als departaments jurídics perquè estudiï la possible resolució de la concessió administrativa atorgada a l'empresa Sergesa Ripollet per a la construcció i gestió de la residència assistida i centre de dia. Ho volíem preguntar si tenen alguna alternativa després de la resolució, si pensen canviar el sistema que tenen de concessió i gestió per 50 anys o simplement si ho deixen per la pròxima legislatura allà.
En resposta, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va explicar que un cop rescindit el contracte caldrà comptar amb un projecte només per a la construcció de la residència amb un pressupost inferior de 5 o 6 milions d'euros, el que facilitaria trobar finançament. Per la seva part, el portaveu del COP Compromís per Ripollet, Eduardo Jiménez, ha recalcat que no només cal rescindir el contracte amb Sergesa, sinó que més cal aplicar-li les sancions que li pertoquen per l'incompliment del mateix.
D'altra banda, el passat dissabte va visitar Ripollet Juan Manuel Sánchez Gordillo, l'alcalde de Marinaleda i diputat al Parlament d'Andalusia, per donar suport a la candidatura del COP Compromís per Ripollet.
Sánchez Gordillo, a més, es va pronunciar sobre diversos temes que afecten Ripollet, com l'atur, l'hospital comarcal o la residència per a la gent gran.
Per últim, i en un altre ordre de coses, el COP Compromís per Ripollet ha organitzat un acte conjuntament amb la Federació de Treballadors de Catalunya aquest diumenge 10 d'abril. L'objectiu és preparar la celebració del 1 de maig, Dia del Treballador.
L'acte tindrà lloc davant la seu del Servei Català d'Ocupació a Ripollet, a la placeta de la Rambla de Sant Jordi, a partir de les 11 del matí fins al migdia. El motiu d'aquesta trobada és reivindicar els drets dels treballadors més que mai donat al marc de crisi i l'alt índex d'atur que estem vivint actualment.
El passat dilluns 4 d'abril, el Partit Popular de Ripollet va realitzar una roda de premsa per expressar el seu desacord vers les quantitats econòmiques del pressupost que el consistori ripolletenc destina a les entitats culturals del municipi.
El president de la formació, Víctor Dieguez, feia una crítica directa a la gestió que l'Ajuntament ha dut a terme en aquest àmbit.
I el que nosaltres volem indicar és que, com a conjunt, l'Ajuntament, aquesta singularitat que té Ripollet, que és que la seva activitat cultural i social va sobre les associacions, no es tradueix en la proporció econòmica que hauria de ser a nivell general de l'Ajuntament.
Així doncs, el partit sol·licita preservar l'activitat de les entitats culturals, reforçar la idea que els recursos públics són per promoure, fer activitats sorgides de la iniciativa del teixit social local i que els recursos passin pels patronats i comissions per donar transparència i l'oportunitat a la gent de Ripollet de ser informats i tenir veu en els òrgans consultius.
Els populars van destacar el certamen de la Llibrelleta, ja que, segons argumenten, amb la dotació econòmica d'aquesta iniciativa es podria enriquir l'activitat associativa a la Festa Major. Així ho explicava una de les seves membres, Francina Sau.
És evident que aquesta celebració o festa, com li vulguis dir, doncs resta recursos que en moments d'ara fa molta falta, tant per la Festa Major com per ajudar a aguantar l'any 2011 a les entitats locals. Des del PP entenem que veure reduïda l'activitat de les entitats la qualitat de la Festa Major doncs és inadmissible quan actualment es continua actuant amb diners públics d'aquesta manera.
A més, el PP va assegurar que presentarà una moció en el proper ple municipal per defensar aquesta idea davant de tots els grups.
El passat dimarts 5 d'abril, la formació municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya va dur a terme l'acte de presentació dels membres que conformaran la llista per als propers comicis del 22 de maig. La seva candidata, Lourdes Serra, va explicar les principals idees de la campanya que duran a terme els republicans a la localitat sota el lema "L'empenta que Ripollet necessita".
A més, va detallar els trets principals de les persones que formen part de la llista.
En aquesta llista, com us deia, està formada per independents, gent que prové pues, des de veïns i veïnes del nostre municipi, estudiants, gent del món de la sanitat, de l'hostaleria, de la banca, de la indústria en diferents àmbits, també vinculades a entitats culturals i esportives. Gent que, com nosaltres, són gent honesta, gent treballadora, gent amb il·lusió, gent amb coratge i amb empenta.
Els republicans van aprofitar l'acte per posar de manifest el seu desacord vers la gestió que s'ha fet al voltant del projecte de l'Hospital Ernest Lluch. El número 3, Ricard Sancho, va instar l'alcalde Juan Parralejo a no defugir de la seva responsabilitat en aquest tema.
El senyor Parralejo ara no pot defugir de la responsabilitat que en el seu moment va tenir, perquè recordem tots les famoses fotografies, les famoses declaracions des de la presentació del projecte d'aquell hospital lleuger aquí en el Teatre Auditori, que era molt patètic veure les cares del pobre alcalde quan hi deien que era un hospital ligero, a les declaracions que si estarà pel 2010, que si ja tenim el projecte fet, que si ja tenim el nom, això és vergonyós. Per tant, el senyor Paralejo d'aquest tema no en pot defugir. Tampoc és ètic que en defugi.
A més, Sancho va dur a terme una severa crítica sobre les retallades que Convergència i Unió està executant en matèria de sanitat.
Demà dissabte, la formació MSR representarà Ramon Corpas com a alcaldable a Ripollet per les properes eleccions municipals. L'acte tindrà lloc al Centre Cívic de Camàs a partir de les 5 de la tarda. L'MSR es presenta per tal d'oferir una alternativa a la deixadesa dels polítics que governen amb indiferència a Ripollet, segons les seves paraules.
L'MSR és una agrupació política que pertany a l'Aliança Europea de Moviments Nacionals, al costat de partits com el Front Nacional de França, el British National Party del Regne Unit o el Moviment Jòvic d'Hongria, entre d'altres. Corpas, com a alcaldable d'MSR, es mostra en defensa de la justícia social, de la identitat i de l'ecologia. En aquest sentit, proposa per a Ripollet mesures com el foment de l'ocupació per als autòctons, el control efectiu de locutoris i de negocis irregulars i la millora de les instal·lacions esportives.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Potser alguns de vosaltres us sona el nom d'Anicet Labodrama, o potser no. Agafen el nom del jugador de bàsquet centreafricà que va jugar als anys 80 i 90 a la CB. Anicet Labodrama és un projecte musical impulsat pel ripolletenc Benja Villegas, que posa la veu i la guitarra a les seves cançons. La formació la completen Dani Clavera a la bateria, Eloi Manent a la guitarra elèctrica, Rafael Giraud a l'acordió i els teclats, Rubén Cobos al baix i Oliver Rodríguez a les videoprojeccions. El proper dimecres 13 d'abril presentaran a la FNAC de la Maquinista la seva primera demo i un dia més estar estrenant el seu primer videoclip de la cançó L'Último Mate de Quique Villalobos. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya l'Info amb la seva guitarra, Benja Villegas. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem de parlar de moltes experiències en molt poc temps. Parla'ns d'aquest primer treball. Què presentareu dimecres?
Bueno, pues dimecres a la FNAC ja presentarem per fi el que serà la nostra primera demo, diguem oficial, que és la denominem així perquè és la primera que tindrà totes les cançons musicades amb tots els instruments de la formació, perquè ja vam, diguem que ara farà cosa d'un any, vam treure unes demos només de veu i guitarra. Mm-hmm. I ara per fi pues, podrem...
Li heu posat títol?
A la demo? Sí, es diu 1221.
Per què?
Bueno, 1221 és un... És un asteroide que es diu Amor i bueno, forma part d'un conjunt d'asteroides que són els que estan més a prop de la Terra.
En aquest 1221 compteu amb diverses col·laboracions. Mm-hmm. Quines?
Bueno, la col·laboració més destacada, diguéssim, seria la de Víctor Algora, que és un cantant molt guai de Madrid, que té un parell de discos i que col·labora a Cráneo Rojo. I clar, la resta de col·laboracions són el vídeo, diguéssim, que és Quique Villalobos, que ens deixa la seva cara pel vídeo de L'Último Mate de Quique Villalobos.
Hem de dir que parlem de pop amb referents dels 80 i 90, després tindrem l'oportunitat de poder escoltar-te una miqueta. Com definiries la vostra música?
No, clar, suposo que si li has de posar una etiqueta, el més fàcil és dir que és pop, però... jo crec que és la música que em surt a mi composar i que ens surt a tots plegats música. O sigui que tampoc tindré una etiqueta, és difícil. Mm-hmm. No sabria dir-te.
Jo he pogut sentir els temes d'aquesta demo i he de dir que també m'ha sobtat el tema de l'acordió.
Sí, sí, sí.
Que no és un instrument...
Ja, a mi és que és un instrument que sempre m'ha agradat molt, sempre m'ha semblat ahir molt, molt interessant. Té un punt francòfon que també m'interessa molt, sempre m'ha agradat molt França i part de la cultura i música franceses, i quan vaig començar a composar les cançons, que a priori havien de ser només amb guitarra, pensava que l'acordió podria ser un gran instrument d'acompanyament, i la cosa és que després quan hem fet música més elèctrica amb bateries i tal, l'acordió continuava funcionant i és molt guai.
Per què Anicet Labodrama?
Pues un perquè és un jugador que m'agrada molt quan jo era petit. Va ser jo crec que si no va ser el primer jugador africà que va jugar a la CB, dels primers i tenia un nom molt enrotllat. L'Aguadrama és molt guai. I després perquè un dia amb els amics pues, anàvem fent broma i vam dir que seria molt guai tenir un grup que es digués Anicet l'Aguadrama. I això se'm va quedar, jo suposo, al subconscient i al final pues, vam tenir l'opció de fer-ho.
De tota manera, aquest projecte neix una mica tu sol amb la teva guitarra.
Sí,
com
sí,
va ser?
Sí, bueno, pues, va ser una mica... Jo portava molts anys tocant, he estat a diversos grups i ja feia anys que tocava. I un excompany de grup que sempre em burxava molt perquè composés cançons. I jo sempre li ficava excuses en plan, no, jo no sé composar, jo només sé tocar el baix i tal. I la veritat és que el tio va insistir, és bastant pesat, i va aconseguir que em sentés un dia i intentés composar alguna cosa. Va sortir una cançó que no em va convèncer gaire, la veritat, i ipso facto va sortir l'último mate aquí que hi havia Lobos, que sí que és una cançó que m'agrada molt, i que, bueno, que fins ara pues, és una mica com la bandera del projecte. I la idea era això, era poder tocar jo amb una guitarra i prou, vaja.
A més, hem de dir que tu toques amb The Wave.
Sí, exacte, clar. Jo tinc el meu projecte musical paral·lel, que és, jo toco el baix amb The Wave, que és un grup de Badalona, i que ens anem fent, i mola molt.
Mm-hmm. Parlem d'aquesta primera cançó, primera que es va fer una mica com famosa, no?, a la xarxa, que és L'último mate de Quique Villalobos. Com és que introdueixes tantes referències a l'esport, a les teves cançons, al nom del projecte?
Ja, jo realment crec que són referències esportives, però perquè em van marcar molt de petit, diguem. També hi ha moltes referències al còmic o al cine o a la cultura popular, però és perquè el que em va marcar. Jo per poder fer cançons he tirat molt de coses quan era petit, no sé per què tampoc, però jo crec que ho faig habitualment. A l'hora de comunicar-me m'agrada molt tirar de quan era petit. I bé, Quique Villalobos era un dels meus jugadors favorits quan era un nen, i era un jugador que per mi era el millor de tots, però poder estar massa avançat al seu temps, no? Això és el que jo considero. I jo crec que el fet de ser un jugador tan avançat al seu temps feia que no fos tan valorat. Llavors era com una mena d'antihéroe molt interessant el que fer-li una cançó.
I una cançó que li ha agradat.
Una cançó que li ha agradat, que això és molt guai, això és el millor, clar, sí. El tema, bàsicament això, jo vaig fer 3 o 4 cançons amb el meu amic pesat que em burxava perquè fes cançons, que és tècnic i em va gravar. Vam fer un MySpace, ho vam pujar allà per tenir-ho a algun lloc, poder enviar el link i que fos tot una mica més fàcil. La cosa és que això li va arribar al Quique Villalobos i li va agradar, li va fer molta gràcia. El tio es va sorprendre bastant de que ningú li fes una cançó. Ens vam comunicar i em va dir això, que ostres, que moltes gràcies, que molt guai, que comptés amb ell pel que fes falta. I no sabe lo que hizo. Llavors el vaig convèncer per poder fer un vídeo.
Com ha estat gravar amb ell?
Pues ha sigut increïble, perquè he tingut la sort de poder anar amb l'Oliver Rodríguez, que és un bon amic que porta, diguem, tota la part audiovisual del projecte, fa videoprojeccions, és una mica el gurú del grup i és el que fa el realitzador, que fa els videoclips. Vam poder anar amb ell i amb un altre company, el Dani Balaguer, que és un malalt dels esports, i vam agafar el cotxe i vam tirar cap a Madrid a casa seva, quan ell ens va dir que podria deixar-se gravar a casa. I real, la veritat és que va ser increïble, perquè el tio ens va obrir les portes de casa seva, ens va tractar superbé, és un tros de pa, i un tio que no s'estima gaire a nivell esportiu, sinó que té una visió de la vida molt més enllà de l'esport. L'esport només és una etapa petita de tots els anys que té, diguéssim, i està molt orgullós, de la seva carrera de periodisme, dels seus fills, i és un tio molt humà. Llavors va ser tot molt, molt interessant.
El proper dijous s'estrena el videoclip. Ho fareu també a les xarxes socials?
Sí. Aprofitem, les xarxes socials ens van bé. Hem aconseguit que obri el programa Bad Music de la xarxa de televisions locals, i alhora el projecte, l'emitirem al nostre YouTube, que és el nostre canal oficial, i on anem pujant les coses que fem, i allà es podrà veure.
Hem de dir que només 6 mesos el vostre MySpace té més de 10.000 visites i 6.000 plays. Sense internet, Anicet l'Aguadrama seria el que és?
Clar, no, segur que no. Vull dir, podria ser una altra cosa, poder millor. Però el que està clar és que la situació actual és pel que ha passat a internet. Sí, sí.
Hem de dir que un altre dels temes que ha tingut molta repercussió, sobretot a la xarxa, és Tu no me dolió como el codazo de Tassotti.
Sí, sí, també.
Què ha passat amb aquest tema?
És molt curiós, perquè la cosa és que diguem que el primer arreu a internet, amb l'últim mate que hi havia a Lobos, és perquè el Luis Enrique, el jugador, va posar un link al seu Twitter amb la cançó, perquè resulta que ell té un amic comú amb Quique Villalobos. Total, que clar, va començar, ell té moltíssims seguidors a Twitter i va començar a entrar gent a Mansalva al nostre MySpace. Molta gent que potser no li va interessar, molta gent que li semblaria una merda i un seguit de gent que li va agradar. I aquesta gent pues, ho va reenviar i això va fer que tinguéssim com un primer... Bueno, una primera promoció estranya. I el més curiós de tot és que jo ja tenia una cançó que es deia Tu no me dolió como el codazo de Tassotti. Tot això crec que és a finals de juliol, que coincideix amb el Mundial de Futbol que va passat d'aquest passat estiu. I clar, a la tele tot eren efemèrides, imatges antigues, i sortia moltes vegades el codazo de Tassotti tan mític. I jo me'n recordo que era molt peque i que va ser com super frustrant. Recordo el meu pare flipant a casa, tothom super frustrat perquè clar, li havien trencat el nas, que és un penal com una casa, i ningú va pitar. Llavors era com... Això era una sensació de frustració que a mi em recordava molt a quan una dona et diu que no. Era com perfecta, no?, per il·lustrar-ho. Llavors jo tenia ganes de fer una cançó així una mica de... que parlés de les relacions entre... de parella i de quan et diuen que no i el mal que fa. Llavors jo, la cançó realment només parla de desamor, però a l'estribillo faig referència al codazo per representar la frustració.
La veritat és que tens un bon públic, no?, entre els amants de l'esport, perquè el Marca, bueno, a tot
sí,
arreu
sí, sí.
ha sortit.
Sí,
si no, una cosa a l'altra, vull dir que déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, ja, clar, suposo que la gent així més fanàtica de l'esport, pues, clar, li ha semblat curiós.
I què tal les crítiques?
Hi ha de tot, suposo. Clar, no és el públic que a mi m'interessa, en realitat, perquè m'és igual la gent que li agrada el futbol, en part. Si li agrada la bona música, llavors sí que m'interessa. Hi ha algun d'ells que és el cas. Hi ha el creador del Bar Deportes, que és un blog molt xulo d'esports, que és un superreferencial, que el tio té un gust musical superguai i a ell li va agradar molt i llavors va ser com, ostres, va ser com un honor, no?, que ell digués que era bo el que jo feia, perquè a part d'esports el tio sap de música. Però clar, igualment es generen crítiques absurdes, no?, relacionades amb el tema esportiu de la cançó, que no existeix, en realitat. Clar, jo no parlo de Tassotti i de Luis Enrique. Llavors, que algú parli de Tassotti i Luis Enrique referit a la cançó és com absurd. Llavors, bueno, mola perquè arribes a gent, ja et dic. I, saps, un que li agrada l'esport ho envia, i ho envia un altre, i ho envia un altre, i llavors hi ha un que li agrada la música i diu, ei, això està molt bé.
Són xarxes socials.
Són xarxes socials.
Hem de dir que el proper dimecres teniu aquest concert a la FNAC de la Maquinista, però no és el vostre primer concert. Què heu fet ja?
No, doncs pues hem tocat bastant. La veritat és que ens hem anat enredant i al final vaig aconseguir fer banda amb uns músics brutals, perquè tinc uns músics que no em mereixo. El dia que se n'adonin que estan tocant amb mi, marxaran. I bueno, pues des del novembre que vam fer el primer concert, jo crec que n'hem fet ja 6 o 7, poder, vam baixar a Granada amb los 6 dies, que és un grup que té un parell de discos i que són fantàstics, vam poder baixar a tolonejar-los a Granada i anem fent, hem tocat dos o tres vegades més a Barna, bé, anem fent, és guai.
Què tal això de la FNAC?
Pues això de la FNAC és molt interessant, perquè vam tocar una sala del Poble Sec que la gent que ho portava coneixien a la noia que porta el tema dels bolos i de la... bueno, tot el que és programació d'esdeveniments a la FNAC, la Maquinista, que acaba d'obrir. I els hi va agradar i ens van proposar això, ei, pues, i si fessi un concert a la FNAC un dijous o un dimecres a la tarda, que passa bastanta gent i, pues, ostres, pues, seria molt interessant. Bueno, vam arribar a un acord, nosaltres prepararem algunes demos prèvies a les que editarem per fer una mena de concurs allà mateix. Bueno, serà una cosa xula, serà molt guai.
Teniu altres concerts previstos?
Sí, 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 sí. Tenim el concert més important ara mateix per nosaltres, és el 21 de maig, que a Santa Coloma, a la Sala Pop, presentem la demo de forma oficial, diguem, en una festa total. És una sala de concerts molt guai que hi ha a Santa Coloma i, bueno, doncs podem tocar sense restriccions de volum, que això ens hem trobat en algunes sales, podem tocar sense restriccions de temps i, a més, ens deixen punxar un cop acabat el concert i fer com una festa una mica... així com privada, diguéssim, i bueno, té bona pinta i tenim ganes. I just una setmana abans toquem també a Santa Coloma, però en versió acústica. El que hem fet és simplement, pues, com tenim aquesta vessant més folk, més acústica, i la versió més elèctrica que ha anat naixent, pues ens agradava la idea de poder fer dos concerts en dues setmanes de les dues coses, no? Fer tota una versió a pelo, acústica i nua, i després la versió del concert més elèctrica, vestida, etc.
Ja teniu en ment el disc?
Pues, sempre ho hem tingut en ment, perquè això sempre ho tens en ment. Quan ets una mica així flipat, sempre vols fer discos. Ara el que volem és moure la demo, presentar-nos a concursos i veure què pensa la gent i si li agrada. I suposo que buscar algú que pugui apostar i que ja estigui ficat a la indústria, que ens pugui fer un cop de mà amb això. Si no, ens ho autoeditarem. No hi ha por. Però bueno, si trobes algú que ho fa, tot és més fàcil.
Doncs, si us sembla bé, per acabar, fem una mica de tastet. Escoltem un tema d'Anicet Labodrama. Què és el que ens tocaràs?
Pues, bueno, ara tocaré la cançó que parlàvem abans, del Tu no me dolió como el corazón de Soti, i així la recordem.
Vinga.
Tu no me dolió como el codazo de tan sutil, y lloré hundido como Luis Enrique en el 94. No a tus caprichos de inmaduro, al consumo moderado en busca de otra melopea. No a las mañanas de mañana viendo amanecer desde la culpa una nueva tortura. Odio la terapia en tus canciones, odio verme reflejada, que asco da tu verborrea. Tú no me dolió como es. Disertaciones de moderno son un corta y pega de citas que un día huiste. No a la jocosa endogamia que vomitas en el bar de abajo con tus amigotes. Odio tus medios acordes, odio toda y cada una de las notas de tus armonías. Tú no.
Benja Villegas, Anima i Veu, d'Anicet Labodrama, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i sort.
Gràcies. Gràcies.
Esteu escoltant Info.
El Quisso diu que tots els dimarts de 5 a 6 de la tarda el pots escoltar a Peluts, l'espai de Ripollet Ràdio que dona veu als animals abandonats. Ja ho dic, Quisso, ja ho dic, al 91.3 de la FM i online des del web ripollet.cat. Peluts, un programa de la protectora Spam.
Esteu escoltant Info.
Aquest cap de setmana, Amics del Teatre posa sobre l'escenari del Centre Parroquial l'obra Actrius, dirigida per Marta Figueres i Amberta Díaz, Carla Betort, Laia Vilardell i Maica Guado sobre l'escenari. L'espectacle compta també amb la col·laboració de Francesc Vilaró i Xavier Cavaller. Les representacions seran el dissabte a les 10 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda. Per parlar d'aquesta obra, contem a l'altra banda del telèfon amb la directora, Marta Figueres. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Marta, què ens pot dir de l'argument d'aquesta obra?
Bueno, ens parla de tres amigues i actrius d'un cert renom. Es consideren bones amigues, però apareix una noia que arran d'unes entrevistes va aconseguint una informació que mostra l'enveja i el ressentiment que es tenen entre elles i llur soberbia. Aparentment volen ajudar la noia, però com a dives que se senten, només els interessa mostrar i demostrar que és una, que una és millor que les altres. I ja està, això és l'argument.
Tu que dirigeixes l'obra, explica'ns quines són les dificultats que entranya aquesta Actrius.
Que hi ha molt diàleg i s'ha de fer àgil perquè si no es faria monòton. Uh-huh. I després hi ha quatre canvis de decorat, que l'hem fet molt senzill, però que el Carles Tobau m'ha fet una gravació per poder posar entremig. I encara no l'hem provada i l'hem de provar. Ja està.
Què ens pots dir del repartiment d'aquesta obra?
Doncs vaig buscar tres actrius que fossin ja més granadetes i una noia joveneta perquè es veiés ben bé la diferència. I ja feia molt temps que la portàvem cap de fer i llavors em van sorgir aquestes tres actrius, la Maica Guado, la Carlota Betort i la Laia Vilardell, i bueno, amb elles vam començar el projecte i els dono les gràcies perquè si no m'haguessin ajudat elles, doncs tampoc haguera sortit, que em sembla que sortirà molt bé.
A què consisteix la col·laboració de Francesc Vilaró i Xavier Cavaller?
Mira, de que treuen, munten el decorat cada vegada i és senzill, però esclar, i com menys minuts arrebatem pel canvi, millor. Uh-huh. I ells són els que fan el canvi de decorats. A part que el Vilaró en l'obra surt un teatret i ens ha fet una rèplica del nostre teatre, una preciositat.
Molt bé. Aquesta és la primera vegada que representeu l'obra?
La primera vegada, sí, nosaltres sí.
I què tal? Com preveus aquesta estrena?
Jo penso que bé, sempre hem de preveure bé.
Uh-huh. Heu decidit fer-la dues vegades aquest cap de setmana?
De moment sí. Després veurem si la fem una altra vegada.
Encara no ho teniu gaire clar?
Bueno, no ho tenim clar perquè depèn de l'èxit que tingui, depèn de les ganes que en tinguin elles de tornar a representar. Si no, es tornaria a representar l'1 de maig.
Uh-huh. Marta, no fa pena després de tota la feina que teniu? I què? Per què no ho decidiu allargar més o portar-la d'altres poblacions?
Perquè nosaltres tenim una programació d'unes obres a l'any i quan acabi aquesta, doncs la Laia ja surt a l'obra de la Festa Major que es farà Mentiders. I d'altres que surten i ja estan a punt d'ensejar l'altre. I per tant, dues coses, doncs, els és... Perquè tot es treballa, nosaltres som aficionats, uh-huh, saps? I tothom treballa i té molta feina.
Doncs només per acabar recordem que les entrades es poden adquirir de manera anticipada a Bolsos Sisa, a la Rambla de Sant Jordi número 3.
Sí.
No sé si tu tens informació de si en queden moltes o no.
Bueno, en queden, encara en poden anar a buscar, sí, en queden.
Doncs ja ho saben, encara queden a Bolsos Sisa. Marta Figueres, directora d'aquesta obra Actrius, d'Amics del Teatre, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Adéu-siau.
El passat dimarts 5 d'abril es va dur a terme una xerrada sobre salut mental a càrrec del doctor Joan Alvarós Costa, psiquiatre coordinador del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El ponent va fer un repàs sobre la història dels tractaments i corrents teòriques sorgides al voltant dels diferents trastorns mentals. A la conferència també es va desmentir els principals mites que giren al voltant d'aquesta temàtica i alhora es va donar diferents consells perquè la societat permeti una millor adaptació dels malalts mentals. El doctor Alvarós va poder destacar de les malalties mentals no són poc freqüents, com nosaltres creiem. L'escoltem.
Persones que nosaltres en aquest any, 2010, hem visitat. 549 a les àrees bàsiques. Al CCM, 644. Aquests són ja malalties greus. Total, 1.095 veïns de Ripollet van ser visitats l'any passat. Les persones possibles de ser visitades eren 26.385, vol dir el 4% de la població. Vull dir, per tant, un de cada 25, això a cada escala n'hi ha un, eh? O sigui, és molt més freqüent del que ens pensem i és molt més normal del que ens pensem.
La conferència del doctor Joan Alvarós va fer arran de la presentació de la mostra Silencis forçats, les persones i els trastorns mentals. Aquesta exposició, produïda per la Diputació de Barcelona juntament amb el Museu de Sant Boi de Llobregat, Martorell i Santa Coloma del Gramenet, té l'objectiu de donar a conèixer la història poc coneguda de les persones que van viure en els centres psiquiàtrics d'aquests tres municipis. Aquesta està conformada per quatre àmbits conceptuals, un viatge al llarg del temps on es veu com s'ha tractat a les persones amb trastorns mentals, l'explicació de la vida dels interns als hospitals psiquiàtrics, un espai sobre malalts cèlebres i l'audiovisual Silencis trencats. La mostra romandrà al Centre Cultural fins al proper 8 de març. El passat divendres, el Centre Cultural va acollir la xerrada Hipoteques i clàusules terra. Aquesta va anar a càrrec d'Isabel Pons, membre de l'Associació d'Usuarios de Bancos, Cajas i Seguros, ADICAE, amb la col·laboració de la Regidoria de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament de Ripollet. Aquesta entitat treballa per la defensa i protecció dels interessos econòmics i socials dels usuaris de bancs, caixes i asseguradores, a més d'altres entitats financeres de tot el territori espanyol. Un dels seus tècnics, Pere Massaguer, explicava que és una clàusula terra a l'info de Ripollet Ràdio.
Les clàusules sol és un límit a la baixada de l'Euribor. Consisteix en l'establiment d'un mínim i un màxim dintre d'un contracte a tipus d'interès variable. És com una cotació, és a dir, no podrà baixar de tant i no podrà pujar de tant. Normalment aquestes clàusules de mitjana doncs, estan al 3,5 al terra i un 12-12,5 al sostre.
Massaguer, a més, va destacar que les diferències d'aquest tipus de clàusules sempre van en perjudici del consumidor.
Els efectes que produeix, financerament parlant, són aproximadament de 3.000 a 5.000 euros anuals per les persones hipotecades que tenen aquestes clàusules. Aquestes clàusules, a veure, suposen una modificació del cost del préstec, ja sigui directe o indirectament, en perjudici del consumidor. És a dir, trenquen d'alguna manera l'essència del contracte.
Durant la sessió, Isabel Pons va contestar les preguntes i consultes dels assistents. Pons va destacar el dret dels usuaris a obtenir tota aquella informació que els hi pertoca per dret i els va animar a sol·licitar tota la informació necessària a les entitats financeres abans de dur a terme les escriptures dels habitatges. A més, la ponent va explicar les principals característiques de DICAE, així com els procediments que han de seguir aquells que estiguin interessats en formar-hi part per a ser representats per l'entitat i beneficiar-se dels seus serveis. Aquest mes d'abril, el Casal de Joves posa en marxa tres noves activitats. Es tracta de Juguem a la Wii, la Tarda Jove i un taller de creació de paper reciclat i de llibretes organitzats per la Regidoria de Joventut. Així, cada dimarts, des del passat 5 d'abril, s'habilitarà al Casal de Joves un espai per jugar a videojocs de manera conjunta. L'activitat té lloc de dos quarts de 6 a 8 del vespre i està dirigida a joves a partir de 12 anys. A més, aquells que vulguin podran portar els seus jocs i comandaments. Els dimecres, els joves que ho necessitin podran anar al punt d'informació juvenil a connectar-se a internet. L'espai restarà obert de 5 a 8 de la tarda. I per últim, el dilluns 11 d'abril s'iniciarà un taller de creació de llibretes en paper reciclat. A les dues primeres sessions es realitzarà el paper reciclat i a les següents es faran les llibretes amb tapes a partir d'aquest paper. Per aquest mes d'abril s'han programat dues rondes de quatre sessions que tindran lloc els dies 11, 12, 13 i 14 d'abril per una banda i del 18 al 21 d'abril per una altra. El proper dijous, dia 14 a les 7 de la tarda, la biblioteca acollirà la presentació del 7è volum de la col·lecció El fil de la memòria, editat per EMA Publicacions. Les cares de la guerra, testimonis de la guerra civil i la repressió a Ripollet és un DVD llibre escrit i realitzat per David Fontanals i Marc Padró. Aquest volum de la col·lecció El fil de la memòria es compon d'un documental, el recull audiovisual de les entrevistes, els testimonis i un llibre il·lustrat amb nombroses fotografies inèdites. Els dos DVDs i el text escrit són complementaris. Les persones que van viure la Segona República, la guerra civil i la repressió a Ripollet es col·loquen davant de la càmera i relata les seves vivències en uns anys d'experimentació social, conflicte, sofriment i injustícies. Les cares de la guerra és el projecte guanyador del tercer premi d'investigació local al fil de la memòria. David Fontanals i Marc Padró són membres de l'Associació Cultural i Memòria Antifeixista Mai Més, que té com a objectiu la creació d'eines i recursos mitjançant les noves tecnologies per a la difusió i la recuperació de la nostra història més recent i la participació social pel foment de la solidaritat entre cultures a Ripollet. Aquesta nit arriba al Teatre Auditori l'obra amb què Pere Arquiuller ha aconseguit el Premi Nacional de la Cultura en la categoria de teatre. Es tracta del Primer Amor, un text de Samuel Beckett. Sota la direcció d'Àlex Uller i Miguel Górez, el text explica la història del primer i únic amor del protagonista, descrit d'una manera monstruosa que ha provocat tant somriures com plors. Serà a les 10 de la nit i el preu de les entrades és de 15 euros. Diumenge tindrà lloc la 24a edició de la caminada Ripollet-Montserrat. Es tracta d'una marxa ja consolidada entre la gent de Ripollet i les poblacions del voltant, amb un recorregut de 47 quilòmetres. Intentant gaudir de la natura el més possible, el centre excursionista de Ripollet ha dissenyat un itinerari força muntanyenc, amb un desnivell acumulat de la pujada de 1.300 metres i el de baixada de 750. Per parlar d'aquesta activitat i les seves novetats, contem a l'altra banda del telèfon amb un membre del centre excursionista de Ripollet. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parles una mica del recorregut d'aquesta caminada a Ripollet-Montserrat.
Bueno, els participants de cada any ja saben més o menys com és. Normalment intentem anar, com has dit tu, per camins, excepte les poblacions grans, com siguin Sabadell i Terrassa. El recorregut és pel parc natural de Sant Llorenç i l'Ubac, i llavors fins que arribem a Montserrat. Normalment, ja et dic, anem per camins d'això, camins, i d'asfalt toquem uns 10 quilòmetres. 46 quilòmetres de recorregut ens porten de Ripollet a Montserrat, posem una pila d'avituallaments i controls que fem nosaltres.
Quines novetats presenta aquest any la caminada?
Home, novetats, no, les mateixes de cada any. Simplement intentem, corregint-nos amb el que es diu la gent, reforçar l'avituallament d'aigua, de menjar i el recolzament a la gent que va més malament.
Mm-hmm. De quants controls en parlem durant la caminada?
Entre avituallaments i controls de pas són 9 controls, amb el que en tots els controls hi ha aigua i en els d'avituallament hi ha fruita, menjar o entrepà, en el cas del de vacarisses.
Uh-huh. Aquests participants reben algun suport sanitari d'orientació per tal que no es perdi ningú?
Sí, sempre portem l'ajuda de Creu Roja, excepte aquest any que vam tenir problemes l'any passat, i la Protecció Civil de Ripollet ens ajudarà amb aquest tema de protecció de sanitaris.
Parlem de 47 quilòmetres i una bona pujada. Quina preparació s'ha de tenir per fer-la sense gaires problemes?
Home, no, s'ha de fer esport. Venir a pèl, com aquell que diu, no es pot venir. S'ha fet una mica d'esport, perquè no deixen de ser 46 quilòmetres, com has dit tu, amb dues pujades molt importants, la de Terrassa a la Serra Lubac i la de Monistrol a Montserrat. Llavors, com que no, la llargada de la caminada final passa factura que no estarem preparats. Una miqueta de preparació ja n'hi ha prou, no? Tampoc tanta. Quan més em portis, més segurat aniràs, clar.
Feu algun tipus de recomanacions de cara doncs, a l'equipament que s'ha de portar?
Sí. El més important de tot és el calçat i els mitjons. O sigui, no portar mitjons ni de fil, ni de nylon, ni coses d'aquestes. Uns mitjons més o menys de muntanya, d'aquests finets, però ja de muntanya, aquests que venen tipus de Calón o les tendes especialitzades, i el calçat, el que portis normalment, unes bambes que portis normalment, unes botes que portis normalment o alguna cosa així, res nou. De nou res, mm-hmm. Perquè no es pot estrenar. En 46 quilòmetres és suïcidar-te.
He llegit que també anava bé portar una llanterna.
Home, al matí sí, però sempre va bé. El que passa que, més que res, bueno, és que a les 7 del matí ja és de dia. Normalment, com que seguim el riu fins a Sabadell, entre Ripollet i Sabadell normalment hi ha unes 2 hores i alguna cosa, quan deixem el Ripoll, i llavors quasi no fa falta. És alguna recomanació. La recomanació important és que tothom porti aigua i tothom porti alguna cosa de menjar a la motxilla. Mm-hmm. Entre control i control s'ha de veure, i si fa falta s'ha de menjar. No es pot deixar això important. El de veure és importantíssim. No es pot esperar que cada 2 hores rebis aigua. S'ha de veure contínuament.
Clar, això, cada persona també té les seves necessitats, no?
Sí, però veure és igual. Això és importantíssim. S'ha de veure constantment. Aigua s'ha de veure. Això és importantíssim. Hasta més que menjar.
Mm-hmm. Hem de dir que durant la jornada també es realitzarà el tercer concurs Jordi Planes.
Exacte, sí, és un memorial que hem fet per un company nostre, i llavors era un memorial fonat a la muntanya, a la fotografia, i doncs vam decidir fer això. Llavors els participants de la caminada poden participar en aquest concurs, incloent 3 fotografies que es facin entre la caminada 3 quilòmetres, i llavors tenim uns premis, crec que bastant importants, amb targetes de compra del Decathlon, en esport, de 200, 100 i 50 euros, primer, segon i tercer participant. Crec que està força bé per una fotografia, la veritat que sí.
Hem de parlar, doncs, d'aquesta caminada. Fins quan es poden fer les inscripcions?
Sí, bueno, avui estem a dijous, ahir fins dijous ja portàvem inscrit 190 persones, algú bastant important. Llavors queda avui divendres, de 7 a 9 al Centre Cultural, demà dissabte, de 10 a 11, al Centre Cultural també, i diumenge, mitja hora abans de la sortida, amb un recàrrec de 2 euros, per si ens fa falta encara, doncs, tenir que anar a buscar el material que ens faci falta. Però em sembla que aquest any sí passarem de les 300 persones.
Quin és el preu de la inscripció?
El preu de la inscripció és pels socis del centre, són 10 euros, pels no socis són 12 euros, i llavors la tornada amb autobús són 6 euros per qualsevol de les dues modalitats. Sí, més o menys és això, sí.
Parlem, l'any passat va haver-hi prop de 300 participants, ara ja parlaves de 190, penseu que superareu aquesta xifra?
Jo diria que sí, l'any passat es van inscriure més de 300, però van venir només 299, només, no, entre cometes. Aquest any, home, 190 persones ahir, 110 persones, jo crec que entre els que s'inscriuran avui divendres, dissabte, diumenge, més els que s'han pogut inscriure a través de la caixa, del compte de la caixa, jo crec que sí que passem de 300, sí. No ho esperàvem que fos l'any següent, amb el 25 aniversari, però serà aquest any.
Bueno, ja obrim boca, no?
Sí, anem doncs fent boca per l'any que ve.
Molt bé, Joan Martínez, vicepresident del Centre Excursionista de Ripollet, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé cap de setmana, ja ens explicaràs què tal va aquesta caminada.
Perfecte, a vosaltres, i convidareu-vos que vulgueu venir, ànimo.
Gràcies.
Molt bé.
Adéu.
Vinga, adéu.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. Avui a les 7 de la tarda tindrà lloc a la Biblioteca Municipal el segon dels tallers d'escriptura creativa organitzats des del Patronat Municipal de Cultura. La trobada ofereix la possibilitat d'aprendre tècniques narratives, com trobar què volem comunicar a través del conte, el relat i la novel·la. Es realitzaran 4 sessions els dies 8, 15, 29 d'abril i el 6 de maig. Seran a càrrec de l'escriptora i psicòloga Susi Grau. Per participar-hi cal inscripció prèvia. I també avui divendres, nova sessió de les nits de música al Centre Cultural. Serà, com sempre, a càrrec de Rafael López i Ángel Esteve, que presenten una projecció de la Bohème de Giacomo Puccini. L'activitat s'inicia a les 8 del vespre i està organitzada per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. Demà al matí els més petits fan dissabte a la Biblioteca Municipal, en aquest cas amb contes de dracs i cavallers a càrrec de Diana. L'activitat comença a les 12 del migdia i està adreçada a nens fins a 4 anys. Organitza el Patronat Municipal de Cultura. I en l'àmbit del medi ambient, diumenge a les 9 del matí es donarà el tret de sortida a un nou itinerari pel riu Ripoll amb l'objectiu de conèixer l'ecosistema fluvial autòcton. Aquesta activitat està marcada dins el procés participatiu per a la recuperació del riu Ripoll, inclosa dins el programa de la Gent Activa i l'Agenda de Primavera de la Casa de Natura. Diumenge a les 12, nova sessió del taller familiar Juga amb la història, en aquest cas dedicat a l'ou de Noh. El preu a partir de 5 anys és de 3 euros i les inscripcions s'han de realitzar al Centre d'Interpretació del Patrimoni.
Per últim, informar que Sara Talla, presidenta de l'Associació Balafont de Ripollet i alumna del curs intermedi de l'Oficina de Català, serà la protagonista del capítol de diumenge del programa del Canal 33, que ara aquí ha dedicat a les cuines del món i, en aquest cas, a la del Camerun. Serà a 7:45 del vespre. Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
Infosport. Tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Fem ara un repàs de l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem parlant de futbol. La federació retira l'Esdilat de la competició.
Ja fa dues setmanes que es va ajornar el partit que tenien que jugar al seu camp contra el Roureda. El diumenge passat tampoc van jugar al camp de la Farga perquè la Federació Catalana de Futbol els va retirar la competició per no haver fet efectiu les fitxes dels jugadors. Segons va declarar un directiu el dilluns a Infosport, va ser per culpa d'una altra persona de l'entitat. Segons aquesta altra persona, diu que no és correcta la declaració d'aquest directiu. Un per l'altre, la casa sempre barret, podríem dir, i els que s'han quedat amb els plats trencats són els jugadors que han acabat la Lliga abans d'hora. Avui tindrem les declaracions del directiu afectat.
A futbol sala partit del risc pel Ripollet.
Per diverses coses. Primer, perquè juguen a la pista del tercer classificat i revelació del campionat. Segon, perquè el club futbol sala Ripollet està en zona d'ascens directe i perquè amb una victòria podria variar molt les coses. Tercer, perquè és el partit de la màxima realitat entre dos rivals que se separen pocs quilòmetres. El rival és l'escola Pia Sabadell, que és un d'aquells partits que fa afició, perquè tant a Ripollet com a Sabadell el pavelló sempre està ple de pavelló com a gom.
I parlem ara de boxe. En poques hores la federació ha canviat d'opinió.
Tot anant molt ràpid, ja que a Alemanya aquest dissabte es té que posar en joc el títol de campionat del món de supermig amb l'actual campió Robert. El rival no hi pot anar per una lesió. La federació diu que el rànquing li toca a l'espanyol José María Guerrero. Miren a l'historial de José María Guerrero i veuen que té un gran palmarès i que és molt alt i amb moltes victòries, i decideixen que sigui un altre l'aspirant. José María Guerrero i el seu preparador Julián Cabezas, ja quasi amb els bitllets de l'avió a les mans, ja que tenien que marxar el dijous, reben a les 9:30 de la nit del dilluns una trucada comunicant-los que hi anirà un altre aspirant, també alemany. Així el títol no es morà d'Alemanya.
Doncs amb aquesta trista notícia anem a veure qui són els convidats de l'Infosport d'avui.
Avui tindran persones que no estan afiliades a cap esport, diguéssim, però que participen a moltes maratons, inclús a la de Nova York. Tindrem a Josep Maria Selva i a Jaume Pujol.
Atletes, no? De sí. Ripollet, molt bé.
Gent veterana que no estan a cap club, però que s'apunten a maratons com la de Nova York.
Doncs ja ho saben, que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet, i ho fem amb bones notícies, ja que es preveu que el sol i les temperatures elevades durant tot el cap de setmana s'estenguin a tota la setmana vinent. La previsió és, doncs, de calor i bon temps. Fins aquí l'info d'avui divendres 8 d'abril. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic Laia Prats, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció i molt bon cap de setmana.